IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, el dia.
I quan són les 12:04, comencem la quarta i darrera hora del programa, darrera hora del dia. La començam, com sempre, amb el ping-pong, que nosaltres, Neus Marcal, bon dia.
Bon dia.
Amb aquest avançament dels continguts que els informatius d'aquesta casa ja estan preparant per les dues.
Parlarem avui de nos, però també parlarem d'altres qüestions. I començam, per exemple, per una de les notícies més fresques del dia, que és l'aprovació avui de matí, que s'està presentant en aquests moments a la seu del govern, el consolat Dramà, aquest decret llei del govern per eliminar els articles més polèmics de les normes urbanístiques de l'executiu Bauzà. Són canvis que afecten, com heu explicat al vostre programa, a tres lleis, la de sòl, l'agrària i també la de turisme. I escoltarem a partir de les dues l'opinió que tenen els constructors de Mallorca i els ecologistes del GOP sobre aquesta qüestió.
Efectivament, també hem escoltat a Vicenç Vidal, el conseller de Medi Ambient i Agricultura, a primera hora, amb en Xes Ferrer i en Sandra Martínez, que explicava un poquet dels punts claus d'aquest decret. Què més coses tenim?
També avui parlarem, com no podia ser d'altra manera, del cas Nos. Analitzarem el Front Comú, que van fer ahir defensa, advocacia de l'Estat i fiscalia per intentar salvar la infanta Cristina. Visitaran també el polígon de Son Rossinyol a Palma per veure com s'ha despertat després de la frenètica jornada d'ahir. Catalunya torna a ser avui notícia a la presa de possessió del president Carles Puigdemont. La cerimònia serà a les 7 de l'hora baixa. En aquests moments també es presenta a Palma el cartell de les festes de Sant Sebastià. I atenció, perquè ens acabam de donar compte de que Balears només té reserves de sang per un dia. Parlarem amb el Banc de Sang i Teixits de les Balears per veure quina és la situació.
Per tant, una crida als donants perquè es posin en marxa per intentar superar aquestes reserves que s'estan esgotant. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia.
Són a mista.
I doncs sí, a partir...
Centrats amb el Mallorca un dia més.
Amb el Mallorca un dia més. Ahir va haver la presentació dels nous primers fitxatges del mercat d'hivern, amb Pol Roixer, president del Sabadell, i n'Adrián Colunga, que no tenia equip, es davanter, també va ser presentat ahir, però la notícia de la jornada d'ahir va ser que Maeta Molango va ratificar a Pepe Gálvez una setmana més com a entrenador. És una agonia, va anar partit a partit.
Sí, va renovant dia a dia o partit a partit.
Sí,
és el xolisme, però una altra versió, no?
Sí, una versió més 2.0. I doncs sí, en Pepe Gálvez, que s'ha estat ratificat una setmana més, per tant, s'asseurà a la banqueta del Mallorca diumenge a les 12 en un partit importantíssim, el darrer de la primera volta contra el Valladolid, un Maeta Molango que també va parlar, però que no pot confirmar que Pepe Gálvez estigui a la banqueta fins al mes de juny.
Clar, que si és per ell, sí, que ell no l'acomiadarà, però clar, altra gent dins el club que ho pot fer, no?
Efectivament, i també va parlar de Fernando Vázquez, que podria ser la primera opció en cas de que Pepe Gálvez no acabés la temporada. Per tant, escoltarem el protagonista, la Maeta Molango, els dos fitxatges del Mallorca, i també xerrarem amb Rosa Planes, la presidenta de la Federació de Penyes del Mallorca, perquè el nou conseller delegat ahir se va reunir per primera vegada en les penyes, va ser la primera presa de contacte i volen saber què els hi va explicar i què els hi va demanar en aquesta recta final de temporada. I també tindrem temps per parlar de futbol sala amb el director esportiu del Palma Futsal, en José Tirado, perquè el conjunt palmesà ha organitzat ja el viatge pels aficionats que vulguin anar a veure en directe la Copa d'Espanya, que es disputarà d'aquí a dos mesos. Dia 10 de març comença, són 4 dies, i el preu del viatge amb l'avió, l'hotel, els desplaçaments i les entrades a Guadalajara és de 265 euros. Per tant, tots els aficionats del Palma Futsal ja se poden acostar fins a les taquilles per agafar aquest viatge.
Escolta, espero que em parlis qualque dia del Baleares, que aquí som molt del Baleares, i també del Formentera.
Sí.
Són els meus dos equips de
Baleares estan molt baixes, des que va canviar d'entrenador en Siviero Pensier, que aquesta cosa no acaba de funcionar.
Formentera prova com un tir, va.
Sí, van segons, ara sí.
Per això. Miqui Tous, a partir de la una, zona mixta, Neus Mercant, a partir de les dues, informatiu migdia. Gràcies a vosaltres.
El dia.
és en aquesta hora quan es posam al dia, mai millor dit, actualitzam aquells continguts informatius que estan ocupant ara mateix les portades, sobretot dels mitjans de comunicació digitals, també que, dels quals estan ocupant les televisions, les ràdios. Mònica Bastard, Lluís Planes, novament, com va? Primer de tot, atemptat a Estambul. Sembla que hi ha una desena de morts en aquests moments. A prop, a més, d'una zona molt turística, Lluís?
Sí, comença a ser la notícia que ocupa molt d'espai a les edicions digitals dels mitjans. Només se sap fins al moment que l'atemptat s'ha produït a una plaça turística d'Estambul, amb una gran afluència de gent a Turquia, amb el manco 10 morts. Són les notícies que de moment ens estan arribant des d'allà. És pràcticament la notícia més novedosa d'aquest matí a les edicions digitals, perquè es nota que aquest és un matí de ressaca després del llarg i exhaustiu seguiment de l'inici del judici del cas Nos durant el dia d'ahir. Els companys estan preparant segurament cròniques durant l'hora baixa que s'aniran actualitzant, però la majoria d'ells recullen les mateixes cròniques que a darrera hora i de la nit pràcticament s'actualitzaven. També estan molt pendents, com ha dit Neus Marcant, del Consell de Govern. Els mitjans també començaran ara a explicar-nos què dona de si aquesta roda de premsa que ha d'explicar el decret llei, on s'ha d'explicar el decret llei de mesures urbanístiques. I ens trobam, per exemple, també respecte a l'actualitat catalana, respecte a aquest procés, respecte a la nova investidura del nou president català, notícies que segurament donaran de parlar durant aquesta jornada. Per exemple, que ens trobam en El Mundo, que diu: ni el rei ni Rajoy agraeixen els serveis prestats a Mas. Es refereixen a que s'ha publicat en el butlletí oficial de l'Estat, com és habitual, el cessament d'Artur Mas com a president de la Generalitat, però en aquest cas no s'ha fet servir el procediment formal, que és que agrair sempre quan se cessa en el seu càrrec un president autonòmic, un president espanyol, agrair-li els serveis prestats en el seu càrrec. S'ha publicat el cessament d'Artur Mas en el butlletí oficial, però en un document, a més, signat pel rei Felip VI i Mariano Rajoy, però en aquest cas d'ahir no se li han
aquest
agraït,
no s'ha fet
aquest afegitó, que així com està el clima polític segurament donarà de parlar. Hem de recordar, a més, que el rei ahir no va rebre la presidenta.
Això t'anava a dir, que va un poquet en la línia d'aquest torçabrasos que estan fent l'Estat espanyol i, en aquest cas, els impulsors del procés sobiranista a Catalunya, no? La Forcadell no va ser rebuda tampoc per el rei. Ara aquest gest, que no és anecdòtic i és bastant simptomàtic. Més coses, Mònica?
Una miqueta podríem dir que el mateix és el que reflexa Twitter, tot allò que té a veure amb aquest atemptat d'Estambul, en dos hashtags, Estambul i Estambul, com passava ahir, en aquest cas, les dues maneres de dir-ho, en anglès o també en castellà. Hi ha algunes imatges, alguns vídeos i sobretot també allò més interessant és, com sempre, poder seguir comptes personals de periodistes que estan allà i que poden donar també aquesta informació de vegades més aviat i més ràpid que no en els mitjans digitals. Un tema, un hashtag que avui es comenta, en aquest cas no parlarem del caire informatiu, que és el que té a veure amb l'UDEF. Hi ha una informació del Confidencial que diu que l'UDEF investiga Podemos per finançar-se en 5 milions d'euros d'Iran. Això és carn de memes, evidentment. O sigui, a partir d'ara n'hi ha molts, i són molts aquells que juguen amb imatges de Pablo Iglesias i aquest dobbes que li riuen d'Iran. O sigui que jo crec que conforme vagin avançant encara les de matí, anirem veient aquestes imatges que donen molt de joc, i en aquest cas ajuden a fer alguns d'aquests acudits. I un nom propi, ja ho deien també en els informatius avui matí, perdó, és de Cesc Gai, el director de Truman, que hi va rebre aquest premi de millor pel·lícula de ficció animació, els premis José María Forqué, que també s'ha colat dins aquests hashtags que són d'allò més comentat en aquestes hores del matí, un matí de ressaca, com deia bé en Lluís, després d'escàs, no? Encara que nosaltres no haguéssim estat allà, però és que hi hem estat, no? Després de tantes hores de seguiment, i pareix que també Twitter poquet a poc se va despertant.
De tot, si me permés el comentari, si Podem s'hagués finançat de tots aquells països que diuen que s'ha finançat, crec que en aquest moment seria el partit amb més recursos d'Europa, no? Entre Venezuela i Iran. Més sempre països amb petroli.
Sí.
En aquestes zones de Podem, que sempre estan finançats en països amb petroli.
Qui tingui temps que s'entretengui, mira aquestes imatges, que a vegades són difícils de descriure o passar ràdio, però n'hi ha algunes
ben
divertides.
No? Aquesta nova eina que jo encara no controlo massa, però que sembla bastant ocorrent per part d'alguns.
Sí, una darrera cosa, Rafael, s'acaba de presentar el programa de festes, un fet que interessa als palmesans, perquè acaba de presentar el programa de festes de les festes de Sant Sebastià d'enguany, sí, que començaran aquest diumenge, ja dia de 7, i podem avançar que després tindrem a la regidora de Participació Ciutadana, Eva Frada, que ens explicarà les principals novetats i alguns detalls d'aquest programa.
D'aquí una estoneta, a més, amb un programa que és conseqüència d'un procés participatiu amb el qual els palmesans i no palmesans han pogut dir la seva, no?
Exactament.
Tu has viscut també de prop.
Van participar unes 2.000 persones, no s'ha seguit per criteris econòmics i per criteris de cada plaça, no se podia fer totes les peticions que havien fet des d'aquesta consulta, però s'han tingut en compte com a criteri, com a un, després s'han ponderat també altres elements, s'ha volgut aquesta vegada que la llengua, els grups en llengua catalana tinguin més presència i que també hi hagi un estil més coherent a cadascuna de les places, i a partir d'aquí s'han fet aquests cartells, com explicarà, com t'he dit, la regidora Eva Frade després.
Molt bé, Lluís, Mònica.
Sant Canut, anava a dir que se recupera, que no és de l'oficial, però sí que se recupera.
No només se recupera, sinó que s'inclou el programa especial.
Amb força, més, eh?
Parlarem amb els organitzadors els propers dies, també.
Efectivament.
Ho tindrem.
12 i 14 minuts, Mònica, Lluís, moltes gràcies.
El dia.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
¿Sabías que producimos el 50% de la energía renovable de Baleares?
Firme es el primer generador de energía verde de Baleares, y el Parque de Tecnologías Ambientales de Mallorca se ha convertido en un referente mundial en la gestión de residuos.
Llevamos más de 20 años de trabajo e innovación al servicio del medio ambiente con un único objetivo: garantizar el futuro sostenible de nuestras islas y mejorar así la calidad de vida de sus habitantes.
Firme, orgullosos de lo que hacemos.
Érase una vez un destino mágico, París, al que se llegaba directamente desde las oficinas de Alcón Viajes y Viajes Ecuador. Los más pequeños de la casa disfrutarán y harán realidad sus sueños e ilusiones. Date prisa, los mejores precios vuelan. Corre a reservar en Alcón Viajes y Viajes Ecuador.
A IB3 Ràdio, la informació esportiva te la contam abans que ningú. Abans de dinar, a la una, tot l'esport balear passa per la zona mixta d'IB3 Ràdio. El golejador de la jornada, el protagonista del dia, l'entrenador del moment, l'esportista de moda, amb les entrevistes més interessants i les millors tertúlies, per no perdre detall de res. Zona mixta, de dilluns a divendres a la una del migdia. Les ones no just són marines. També n'hi ha d'argianes i sonores. Les bones cançons no només venen de l'altra banda de l'oceà. Mediterrani, perquè per trobar talent musical no cal travessar la mà. Joan Trias et demostra que els artistes d'aquí no han d'envejar els de més enllà del Mediterrani. Mediterrani, dissabte a Ivecres Ràdio.
Pelgracs batiades i a Baal consagrades, gimnàcies i pitiuses, terres encisades. De misteris i llegendes, les seves fonts brollen ufanes. Fonts de cants i de rondalles. Custòdies d'una herència, d'altra història, mai contada, i qui sap si vertadera.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font. Dissabte a les 10 del vespre.
A IB3 Ràdio, el dia.
La vella Montserrat desperta el barri a cops d'escombra, tot cantant. Sobre feixugues pedellant, rere el vidre entelat, el cafeter assegura que no era penal i es desfà la conversa i falta el sucre del tallant. Bon dia, ningú ho ha demanat però fa bon dia. Thank you. espera, pren paciència amb la consol que remuda en regala grans gofarades d'alcohol. I el padrí reposant, l'avi Josep no es deixa perdre cap detall, i amb les pares pregunten quants dies més té de regal.
Són els Pets, un grup mític de la cançó catalana, no va dir, la cançó catalana, no, la música catalana, no, i en català, sobretot. Lluís Planes, això del procés participatiu és molt interessant i, a més, genera que, per exemple, els Pets tornin a Palma. Però per explicar-nos, que és allò que ens oferirà el programa de festes de Sant Sebastià, sobretot des del punt de vista musical, està en nosaltres, ens escolta ja, perquè està en nosaltres via telefònica, la regidora de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial. Eva Frade, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quin entusiasme, que bé, no?
Sí. Home, fiquem els Pets cantant bon dia.
Ah,
no,
clar, ja t'hem motivat, ja t'hem motivat. Eh? No estem avesats que els polítics mostrin tant entusiasme. Quan entren en el programa, en els programes en general. Com estàs?
Molt bé.
Com ho dus el càrrec?
Bé, a poc adaptant-nos.
Te parla de tu perquè ets molt jove i no sé.
Me sona
raro tratar-te de vostè. I a més, com que tampoc ets política, que acabes d'aterrar amb això.
Sí, per massets, portem només aquí.
Escolta, un programa de festes molt variat. Com sempre rebrà crítiques, de fet ja les ha rebut, però bueno, manco heterogeni i jo diria que en certa mesura també una aposta per la qualitat dels Pets, per posar-te alguns exemples, Mago de Oz, Dinamo, Tomó Peña, Le Carromato, és a dir, molta varietat per començar i grups que alguns d'ells no s'havien sentit mai, no, a Palma?
Efectivament, bé, nosaltres estem molt contents, estem segurs de que no és un programa que agradi a tothom, és molt difícil contentar tots els sectors i tots els gustos musicals, estem treballant per millorar-ho, però creiem que gràcies a la participació de tots els ciutadans en l'enquesta hem tret un cartell que jo crec que agradarà a molts i que serà un motiu de diversió per totes aquestes festes.
Sí, Eva, aquest procés de participació ciutadana ens podries explicar exactament per què ha servit, perquè després s'han establit una altra sèrie de criteris per poder fer aquest cartell, un poc a partir de les preferències que vau rebre dels ciutadans, com és que després s'ha traduït en els cartells que podrem veure el dia de la revetlla?
Bé, en aquest sentit hem fet dos tipus de processos participatius. El primer ha sigut escollir el cartell que dona nom a les festes d'aquest any, d'acord, que això ha sigut a través d'una votació dels 5 cartells finalistes, un jurat professional va fer la primera preselecció de la vintena o 30 cartells que van arribar, en vam agafar 5, aquests 5 s'ha posat telemàticament per votació i hem agafat el que ha sortit més votat en diferència. En quant a l'altre procés participatiu, que és el que molt bé dèieu vosaltres, que és el de l'elecció del que serà el cartell de la revetlla i dels concerts, aquest any el que vam incluir és que dintre de tot el procés de contractació, que és un procés bastant llarg i ferrugós, que no ens entrarem per menors perquè ens avorriríem tots, vam fer la consulta ciutadana, que va ser de fet la primera consulta important que vam fer. Van contestar unes 2.130 persones i el que es tractava era fer una valoració de tots els grups que s'havien ofertat per part de les promotores per Sant Sebastià de l'1 al 10. En aquest sentit, nosaltres així teníem una lectura de quin era el que eren els grups més votats i amb el millor percentatge o qualificació mitjana, d'acord? Vam dir en el moment de la votació, tota aquesta votació el que ens ajudava és que nosaltres, tot i que no fos vinculant administrativament, però sí que ho era a nivell polític i sobretot el Departament de Participació, fan aquesta valoració i aquests rànquings que s'han fet amb les votacions dels ciutadans, començàvem a fer tot el que és el període de negociacions amb els promotors que havíem fet la presentada les ofertes, perquè sempre ens trobem al final que, bé, se presenten grups, però aquests grups al final no poden venir perquè estan tocant una altra vegada, perquè s'han presentat a 3 llocs diferents, o bé perquè, ens ha passat que un guitarrista estava malalt d'un dels grups i no podia venir, o estan gravant un videoclip justament, etc. Llavors és això el que fa que s'hagi mogut la cartellera i no sigui exactament igual el que s'ha votat. Mm-hmm. Tot i així, el nostre primer criteri de la valoració dels ciutadans, creiem que hem seguit el 90% de les directrius que ens havia donat la ciutadania.
Més enllà dels concerts, Eva, amb 8 punts, 8 places, amb una trentena llarga de bandes, de grups, hi ha efectivament més coses, per exemple, 73 torradores repartides a totes les places. Tu dius, bueno, fins aquí poques novetats, però sí que n'hi ha una, que també hi haurà torradores per vegetarians i vegans. Això és una cosa que ha cridat molt l'atenció quan se va plantejar i que al final se fa realitat, no? És, bueno, una altra manera de fer les coses, per ventura.
Efectivament, bé, no només això, vull dir, nosaltres creiem i ho portem repartint des que vam entrar en aquest govern, que participació també de buscar aquest lloc d'integrar, incluir, fer pedagogia de les diferències que tenim a la ciutat, però que també són les coses que ens uneixen, i en aquest sentit, mm-hmm. no només hi ha les torradures vegetarianes, que va ser una idea aportada per la Regidoria d'Igualtat, Joventut i Drets Cívics, en relació a una reclamació constant que fan tots aquests col·lectius vegetarians i vegans, que cada cop són més a les nostres mm-hmm. generacions, i que no poden tornar a un lloc on ja hi ha hagut carn, perquè, clar, la carn torrada, com bé sabeu, deixa restes, deixa grassa, deixa suc. Doncs en aquest cas hem decidit donar una obertura, aprofitant el fet que aquest any s'havien ampliat les torradores, perquè també és una de les qüestions que sempre mos havien reivindicat, el fet que falten torradores per la quantitat de gent que
ve als
concerts. Mm-hmm. Doncs bé, pugem torradores aquest any i dintre d'elles fem aquesta primera separació també per intentar, pues, això, integrar diferents col·lectius que fins ara o havien de torrar en un lloc llunyà i separat només per ells, o se trobaven que havien de passar sense vestir a casa a l'hora de sopar.
Veurem quin és el balanç d'aquesta iniciativa el dia de la Revolta. Una altra novetat del programa d'enguany és que aquest també vol ser un Sant Sebastià solidari. Crec que hi ha un acte especial aquest proper diumenge al Teatre Xesfortesa.
Efectivament, de fet nosaltres volem, com deia, fer de Sant Sebastià i de totes les festes de Palma no només un moment de passar-s'ho bé i de riure, sinó també de fer un poc de consciència social, i en aquest sentit tenim tant el Sant Sebastià solidari, que se fa el dia 17 de gener a Xesfortesa d'11 a 2, on hi ha actuacions de diferents col·lectius o entitats que treballen en l'àmbit de la solidaritat. En aquest sentit tenim des de Pallassos Sense Fronteres, hi haurà una xerrada de Sebastià Jordà, que és el director del Circ Bové, uh-huh. hi haurà una actuació de poesia, música i dansa del poble saharaui, hi haurà un concert de la banda Miranda Just Combo, així com intentem sensibilitzar tots els col·lectius que tenim a la nostra ciutat. En aquest cas, donat ja que el Gaiment Xoro serà el concert de benvinguda i d'entrada en el pregó de Sant Sebastià, que tindrem aquest divendres dia 15, a les 7 de la tarda en el Xesfortesa del dia 17, s'estrena el documental de Tot Col, que parla de la història musical i personal del Mallorca Gaiment Xoro, uh-huh. i és dirigit per en Maria Sagoñi. També uh-huh. tenim altres activitats, és a dir, com sabeu, els casals de barri s'obren i estem intentant buscar noves activitats que treguin el públic i que arribin a tots els gustos, i en aquesta ocasió com donem la benvinguda al que és un cicle que volem que duri tota aquesta legislatura, que és Veïns d'aquí i d'allà, i comencem el dia 22 de gener fent l'obertura d'aquest cicle amb un veí que hem tingut durant molts anys i que forma part també de la del context de la nostra ciutat, que és el gitano, el ciutadà desconegut. Uh-huh. Aquest inici d'aquest cursos o aquests tallers interculturals es fan aquest dia 22 de gener al Centre Flassaders a les 5 de la tarda amb un curtmetratge sobre la vida quotidiana dels gitanos i un posterior col·loqui de diferents figures d'àmbits sociològics i de moviment gitano, etc., que explicava les seves vivències i com es viu aquesta integració de cultures de fa tant de temps amb nosaltres. I a la plaça de l'Olivar, a partir de les 8 de la tarda, hi haurà diferents grups de cultura gitana que mos apropararan la seva música, els seus uh-huh. costums, a tothom que vulgui assistir.
Una altra novetat, Eva, és que no només es recupera el concert de Sant Canut, més alternatiu, sinó que més s'inclou d'alguna manera en el programa. I jo t'he de dir una cosa, jo som membre de la cofreria de Sant Sebastià. Uh-huh. Fa 3 anys que organitzam aquell dinar meravellós amb els burruños tocant al final de dinar, després mos anam a Can Vinagre, Negre. L'any passat ja van omplir tot el carrer Oms, van fer la processó, i tot això ho feim perquè volem que Sant Sebastià no sigui no només una rebel·la, sinó que sigui una festa de tot el dia. Això serà possible? Serà possible, per exemple, durant aquests 4 anys que tu estaràs com a regidora de Participació Ciutadana, intentar al manco que Sant Sebastià sigui alguna cosa més que els concerts del vespre?
Efectivament, jo sí? crec que és un dels objectius que portem, i aquest és el primer any, no en tinc, o sigui, jo des de personalment, molt poc temps que porto, com podreu comprovar, no he tingut temps encara de realment ficar-nos, i a més ara tenim la sort que tenim la comissió de festes que està constituïda, que mos ajudarà des d'una visió ja molt més global, perquè està conformada per gent de la cultura, gent dels castellers, gent dels dimonis, gent de Vall de Bot, gent que està dedicada a la Federació de Veïns, a les festes de Palma i el veïnat i els barris, i el que volem i la intenció total és que Sant Sebastià se converteixi en una setmana d'activitats per tothom, de tots els àmbits, i que sigui la intenció del públic participar-hi, viure-la i gaudir-la de tots els temes i no només dels concerts.
Molt bé, Eva Frades, regidora de Participació Ciutadana. Tant de bo que pugui ser així. Molta sort.
Idò, moltíssimes gràcies, que passeu molt bon dia.
Igualment.
Adéu.
Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Quan m'enfado i esclates a riure per sota el nas, quan et dono un peixet en els jocs que t'agrada guanyar, la vida tranquil·la dels dies d'estiu, les nits a la fresca banyant-nos al riu, petons i cançons a la platja de Tamariu. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars, ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. La teva veu comença el dia, la promesa d'una alegria que viu entre els teus gestos quotidians. Quedaré amb tu per sempre, a la vora de la primavera, que desplegues generosa cada pas. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars, ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Per l'olor de cafè dels matins quan em llevo.
Aire3 Ràdio, al dia.
Com dèiem abans, com que és setmana d'estrena, estrenam seccions i més o menys en aquestes hores parlarem del camp, també sentit ampli, parlarem d'agricultura ecològica, i intentarem parlar sempre que ell pugui, sigui possible, amb en Biel Torrents d'Unió Pagesos. Biel.
Bon dia, què
sobretot,
tal?
Com bon està? Dia, perquè a part de ser un expert en totes aquestes qüestions i sempre tens coses que portar, estàs molt al cau de l'actualitat, i precisament d'actualitat te volia demanar perquè tenim diferents temes, diferents iniciatives, algunes d'elles institucionals, altres no, però que afecten a la pagesia i que afecten al món de l'agricultura en general. Per començar, aquesta mesa de la sequera que voleu que estigui activa i que d'allà surtin accions que puguin precisament pal·liar aquest problema que tenim, no només a Mallorca, Menorca, a Eivissa, jo m'en d'allà, i te puc assegurar, i ho saps perfectament, que la situació és dramàtica. Què hauria de sortir d'aquesta mesa, aviat?
Bé, sí, hem de dir que ahir varen tenir l'oportunitat de reunir-nos en el Consell d'Agricultura, que molt volia comentar els canvis que avui s'aproven en quant a la llei agrària, i, evidentment, varen aprofitar per tocar temes d'actualitat i la sequera, per desgràcia, és un tema que mos preocupa i que ja mos ocupa. I és això, és a dir, duim dos mesos pràcticament d'un hivern totalment atípic, sense precipitacions, i això ja està tenint unes conseqüències negatives per sectors. A nivell de sectors, els principals perjudicats són, per una banda, els cereals d'hivern, que se sembren el mes de novembre-desembre, i que tenen problemes en sol néixer, neix malament o se mor una part de llavor. I llavors també el tema de les farlatgeres, que són per alimentar les rues durant els mesos d'hivern, que se van poder sembrar molt bé els mesos d'agost i principis de setembre, però que llavors dos darrers mesos no ha pogut, i aquest menjar s'ha perdut, s'ha assecat, i els ramaders, els productors d'ovi, estan molt preocupats perquè ja han de comprar a dia d'avui alimentació extra per la mar, per les uves. Això suposa un sobrecost importantíssim a nivell d'alimentació, i l'alimentació en la ramaderia suposa un 80% del cost de producció, perquè vos faceu una idea de l'impacte econòmic que té un hivern sense precipitacions pel sector agrari.
Clar, i el conseller com reacciona, o quina és la primera, diguem, actitud que té respecte a aquestes demandes o aquesta fotografia fixa que feis, no? O sigui, la situació és aquesta, senyor conseller, membres del govern, a partir d'ara, què se pot fer? Com rep aquesta...
Bé, hem de dir que la resposta va ser positiva ahir, i tant és així que molt va dir que en propers dies, final de setmana, d'aquesta setmana, principi de seguiment, convocaria ja aquesta mesa de seguiment de la sequera, per una banda, per analitzar com evoluciona, si plou, si no plou, fins a quin punt arriba la gravetat. I per l'altre també, mos consta també que ja han començat a fer prospeccions a diferent punt de Mallorca per veure els efectes que ja tenim a dia d'avui. I per l'altre també, que és important, en cas de que haguessin d'ajudar en els sectors, a veure quines mesures s'estan començant a estudiar ja, quines propostes mos faran en aquesta mesa de cara a de quina manera se pot pal·liar aquests efectes negatius, aquests sobrecostos que tindran els sectors, conseqüències d'aquesta sequera. Per tant, la percepció ha estat positiva, n'és conscient, i en aquest sentit s'han posat ja a fer feina, i esperam que d'un poc dies mos reuniguem per comentar un poc com evoluciona.
Clar, fer ploure, evidentment, de moment no està en les nostres mans. Les ajudes poden pal·liar en un moment determinat determinades situacions, però es plantegen altres solucions, per exemple, perforar el sòl si trobem aigua que és molt probable que entenguem. Sí. O sigui, tot això se valora.
Sí,
aviat, o...
però això són mesures que no... És a dir, una planificació a llarg plaç, que seria això, s'ha de fer a llarg plaç, i no és la funció d'aquesta mesa. Claro. Estaríem davant d'una situació extraordinària,
pràcticament
per fenòmens meteorològics. Jo n'he viscut d'altres, un cap de futbol és 2001, és 2007, també crec que n'hi va haver. És a dir, una sequera també a principis del 2000. És a dir, són situacions extremes que el que interessa és fer una actuació puntual, immediata i de suport a un sector perquè no desaparegui o no tingui unes conseqüències dramàtiques per a aquests casos. En cap cas se tracta d'una planificació en aquest sentit, sinó de mesures urgents i el més ràpides possibles per pal·liar els efectes.
Clar, no, però demanava més enllà de la mesa, perquè si no, al final sempre estem amb mesures molt conjunturals i molt d'emergència, i per ventura convendria que algú algun dia començàs precisament a planificar.
Una planificació,
no?
Estaria bé. Jo sempre dic que des que tenim la política agrària europea, moltes vegades el que ha fet ha estat emmascarar o no permetre que des de les autonomies, des dels poders territorials, de qualque manera, veient que ja hi ha una política europea, s'han desentès o no han pogut dur a terme una política pròpia. Nosaltres sempre hem demanat que com a illes necessitem una política agrària pròpia, ho poden tenir, tenim competències, no hi ha cap problema per no tenir-ho, i sí que a vegades el desinterès de la classe política provoca que l'activitat agrària no estigui a un primer nivell, tot i que nosaltres considerem que hauria d'estar, i no se marquin polítiques de futur o de diria de qualque manera de donar viabilitat, si creuen que l'agricultura és interessant per la societat, viabilitat i un futur, evidentment, en aquesta activitat. Però, per desgràcia, són molt poc freqüents els moments en què una administració agrària reuneix el sector. Jo recordo el Congrés Agrari, el Congrés Rural, 2001-2002, crec que era, i molt poca cosa més. Hi va haver un pacte agrari que per desgràcia, no va arribar a posar en marxa. I en aquest sentit sí que vull dir que també la llei agrària ha estat un moment de reflexió amb el sector i ha estat positiva com a tal. Vull dir que han tingut molt pocs moments que mos han sentit recolzats a nivell polític.
Biel, parlaves de polítiques estratègiques o no tan estratègiques, però a cap i a la fi que tenim competències i no les fem servir. De moment el que sí tenim com a paraigua és la política agrària comuna. Se'n deriven uns 26 milions d'euros, si no vaig errat, en aquests moments que han d'arribar a les illes. Alguns d'ells ja han arribat. Per començar, quants falten per arribar d'aquests 26 milions? I clar, aquest retard que s'ha produït durant aquests darrers mesos, si al final se compensaran aquest any, el primer trimestre.
Sí. Primer de tot, hem dit que Unió de Pagesos hem estat bastant crítics en la política europea. Clar. Cada reforma entenem que s'empitjora la política en el sentit que se desvincula de les produccions. Quan va començar era una hectàrea, per posar un exemple de cultiu, si tu dues a terme aquella sembra, tenies dret a una part, a una ajuda. Avui tot això s'ha desvirtuat molt i se dona quasi per uns drets adquirits i no per la superfície que produeix, diríem. En aquest sentit hem estat crítics. Com molt bé dius, la política agrària té unes ajudes a determinades produccions en aquests drets adquirits. I mos trobam que, degut a que el 2015 va entrar en vigor una nova reforma, que encara han buidat més la troca, i el que ha fet ha estat retrasar molt, des de les sol·licituds a l'hora de fer la declaració de cultius fins després el que han estat les tramitacions o les inspeccions que s'han hagut de fer, perquè Europa evidentment du a terme uns controls que s'han de fer, però que s'han hagut de fer molt tard, i en conjunt ha estat problemes informàtics en els sistemes, també ha estat determinant, i que passa que el sector du un retras important a l'hora de cobrar les ajudes. En aquest moment, fa uns dies, els pagaments estaven en torn d'un 60, prop d'un 70% de pagaments, i pareix que se va destrabant un poc la situació. Queda encara bastant, queden totes les agroambientals, la producció ecològica, races autòctones, tot això encara no s'ha començat a pagar.
El compromís era d'arribar a 21 milions aproximadament al final d'any. No sé si s'ha arribat a aquesta xifra, quedarien 5 milions. No s'ha arribat encara.
Sí. Clar. Ja dic que són línies de màrquet de qualitat. Són aquestes línies de futur que entenem que s'haurien de potenciar i que han quedat a la cova en guany per diferents circumstàncies. Ahir sí que vàrem tenir oportunitat de demanar al conseller que acelerin això i que intentin resoldre el més aviat possible tots aquests retrasos que hi ha, perquè la gent té dret a cobrar i cobrar en pas, si és possible.
Clar que sí. Biel, per acabar, una de les finalitats del nou impost de turisme sostenible és que part d'aquesta recaptació, que teòricament estarà en torn a 70-80 milions a partir de l'any que ve, en guany seran 50, es destini a protegir el medi rural. Això és un concepte bastant abstracte de moment, supos que la llei estarà recollit amb més concreció, però per la informació que vos arriba, al final afectarà positivament en el sector agrari, o estem parlant d'una quantitat massa petita com per fer-se il·lusions?
Ja d'entrada és una iniciativa del govern que veuran positivament. Nosaltres entenem que el fet turístic marca tota la realitat de les illes, i que donat la mala situació a nivell econòmic que té el govern d'aquí, necessita recursos per fer front en els compromisos, en els serveis que han de donar també els mateixos turistes, la quantitat d'instal·lacions que han de tenir, de despeses, d'equipaments, que això suposa un cost brutal, que si no queda una part de riquesa d'aquesta activitat aquí, de qualque manera s'ha de donar resposta. I jo entenc que això, posar una taxa mai deu ser agradable, mai deu ser mai
no
és ben vist
popular, massa popular,
però entenc que la dificultat que tenen de l'administració per donar resposta, no veig malament que s'apliqui, i ja va bé que s'apliqui si això suposa unes millores en l'atenció als turistes, evidentment, i hi va unes millores en el que entenem que és essencial. El territori necessita que se gestioni, i ho gestionem els pagesos, el paisatge, no, ningú vol veure un paisatge mort i ho mantenim els pagesos, i el medi ambient també, sense l'activitat agrària, que és el 80% del territori, tampoc s'aguanta. Nosaltres entenem o tenim clar que feim una funció pel conjunt de la societat de franc, fora cobrar, i ja aniria bé que això servís per ajudar a pal·liar aquests costos que tenim i que no cobram de serveis pel conjunt de la societat. Ara, varen demanar una reunió, crec que era per l'octubre, en el Consell de Turisme, molt varen entrevistar amb ell, i varen quedar que avui faríem arribar una sèrie de propostes, i en aquest moment mos trobam. Evidentment, volen pensar, no hi ha encara dia d'avui definit quina ajuda serà per sector agrari, no ho sabem, per tant no ho podem valorar, però esperam que seran sensibles a aquesta feina dels pagesos que anem fent en funció per mantenir aquesta funció que feim, per mantenir el nostre territori, paisatge i medi ambient, i pensam que qualque cosa tindran per ajudar o per pal·liar aquest servei que donen sense cobrar.
L'intenció hi és, menys si al final la recaptació dona per fer totes aquelles coses que volen
sí,
fer.
Sí, si hi ha voluntat, segur que sí.
Biel Torres, moltíssimes gràcies des d'Unió de Pagesos. T'esperam aquí.
Gràcies a vosaltres.
Moltíssimes
endavant.
Gràcies.
Molt bona.
El dia.
Si per a tu un alihub és un cèrcol que gira al voltant de la cintura, aquest anunci no és per tu. Endesa presenta Colgados del Aro, un programa de bàsquet, humor i entreteniment conduït per Juanma Iturriaga i Antoni Daimiel. Gaudeix de les seves entrevistes exclusives i seccions com La pregunta de Daimiel o Basket Lovers por el Mundo. Segueix-los en directe els dilluns a les 23 hores a experienceendesa.com.
Els capvespres d'Ivetres Ràdio són per passar una bona estona i oblidar els problemes quotidians, per rebre l'assessorament de professionals qualificats, per escoltar entrevistes ben interessants. De dilluns a divendres a les 4, això és Ivetres. A Ivetres Ràdio volem més informació. A les 7 comença la jornada amb l'informatiu matí, 2 hores per conèixer les claus del dia. A les 2, a l'informatiu migdia, sabem què passa i fem una previsió del capvespre. A les 7, analitzam la jornada i esbossam el panorama informatiu de l'endemà. I perquè l'actualitat no descansa, els caps de setmana 2 edicions. A les 2 del migdia i a les 7 del capvespre. A més, informació puntual cada dia als butlletins horaris. Serveis informatius amb Divetres Ràdio. Més plurals, més independents, més objectius, més informació. Arriba a ivetresmusica.com. Tots els continguts musicals d'Ivetres Ràdio al teu abast. Amb ivetresmusica.com et serà més fàcil conèixer les notícies del món musical illenc, l'agenda de concerts i les darreres novetats discogràfiques de les illes. I a més, continguts extras. Les propostes sonores de les Balears no just a la FM. Ara també amb Beats. ivetresmusica.com. Com vulguis, quan vulguis i on vulguis. ivetresmusica.com. Te sona, sona.
Ivetres Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A Ivetres Ràdio, el dia.
Mònica, 13 minutets per repassar l'agenda de cultura i segurament per parlar també que deu estar acabant la roda de premsa de presentació de la temporada amb en Carles Molinet del Teatre del Mag. Que començant?
Començarem parlant d'algunes d'aquestes activitats, però deixem abans que facem un apunt, perquè segons informa Última Hora ha mort Josep Planes i Montanyà. Hem de recordar un fotògraf molt lligat aquí a Mallorca, i estava de fet des de l'any 1945 i molt lligat també a Grup Serra i en el diari Última Hora.
Com a col·laborador, com a articulista.
Sí, exactament. Volíem fer aquest apunt quan hem d'informar el Grup Serra. Però aquest espai és per parlar, evidentment, de diferents activitats. Aquesta és una setmana especial i tindrem moltes activitats relacionades amb Sant Antoni, en parlarem tot d'una, però també, en aquest cas, relacionades amb Ramon Llull. Avui començarem parlant d'un llibre, Ramon Llull, El viatger de la paraula, un llibre que ha escrit Maribel Ripoll, se presentarà avui a partir de les 7:30 i ho faran a la Societat Arqueològica Lul·liana, al carrer de Montición de Palma. Hem de dir que avui comencen aquestes activitats previstes amb motiu de l'any Llull, l'any del 7è centenari de la seva mort, un centenari que se commemorarà en gloses, música, conferències, exposicions. Per tant, hem de dir que a partir d'avui en parlarem molt d'activitats relacionades amb aquesta efemèride. Precisament han sentit a l'autora, Maribel Ripoll, a la sintonia d'Ivetres Ràdio, parlant de per què d'un títol com aquest.
Per què el títol? Doncs perquè Ramon Llull va viure per i amb la paraula, i fent amb aquesta màxima de transmetre allò que sabia, allò que coneixia, i arribar al màxim de tots els receptors possibles, es va moure al llarg de tota la cristiandat europea, de tota l'Europa medieval, no? I també part de l'Àfrica i part d'Orient.
Seguim ara a Santa Eulària i Eivissa, on Lluís Ferrer presentarà Dies Oscuros, ho farà el Club de Lectura, serà a partir de les 8:30. Aquest autor contestarà preguntes dels assistents en el que serà la presentació d'aquest llibre que està inspirat en un incident real i poc documentat ocorregut a Eivissa durant la Segona Guerra Mundial. Diuen que va ser un 10 de gener de l'any 44, quan un Junkers alemany va ser tirotejat per un Bristol britànic a Dalvila. Aquest avió alemany va caure a la mà i la població local va rescatar la tripulació. A partir d'aquí comença un relat de ficció d'allò que va passar amb els tripulants d'aquest avió. Això serà a Eivissa, però evidentment, com dèiem, estan pendents d'una altra festivitat, que és la de Sant Antoni, i que mos du a Mallorca, però també a Menorca, a Maó. Avui a les 8:30...
Que se celebra moltíssim,
exactament,
també.
Començava en aquest cas per Mallorca. A les 8:30 la congregació de la Pobla, historiador i teòleg Josep Pamengual Batla parlarà dels orígens d'aquesta festa de Sant Antoni al segle XII. Una bona manera d'encetar aquestes festes, com dèiem, de Sant Antoni, de ses que anirem parlant aquesta setmana. A Maó, com dèiem, a Menorca, s'ha presentat ja tot el programa d'activitats per aquestes festes de Sant Antoni, que començaran també amb una conferència sobre vida i literatura de Ramon Llull, de la qual en parlarem aquesta setmana. Hi haurà sessions de gloses menorquines a càrrec de Soca de Mots, tot tipus d'activitats relacionades amb mercadets artesanals i, evidentment, Revetlla, que si no hi ha música, però és que no celebraran ses festes.
Sant Antoniera o no?
Jo sí, a mi m'agrada molt.
Jo també, molt.
I de Sant Honorat i de tot el que té,
de
totes les festes.
Totes les festes de
crec
Sant,
que gener és un gran mes aquí per les illes, eh? Crec que és ben divertit viure a les illes durant aquest mes de gener.
Alguna cosa té més abans que te conti la meva experiència teatral d'ahir?
Res, dues cosetes breus. Un curtmetratge, Serramare del Festival Internacional Reflecta, avui a partir de les 6:30 en es Baluart, se projectaran curtmetratges finalistes d'aquest festival que ja se varen estrenar en el Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia a Madrid. És un festival de cinema itinerant que se va crear a Alemanya i que avui, com dèiem, arriben els finalistes aquí a Mallorca. O sigui que una miqueta de tot, de totes les illes, i així ho anirem recuperant i recomanant durant el programa en aquesta recta final.
Clar que sí, d'ahir, com que varen entrevistar Toni Gomila, ja ho tenia pensat, però me va fer més ganes encara perquè l'any passat no era aquí i no vaig poder. Vaig anar al segon torneig de dramatúrgia, val? És vera que tota una experiència. El mar i terra estava pràcticament ple. Molta gent del sector, que això també és molt, molt xulo, no? Veure com actors, directors responen a la crida, en aquest cas d'un referent com és Antoni Gomila com a organitzador. 4 dramaturgs en combat. Ahir se va fer la primera semifinal. Marta Barceló, Juanma Palacios, va guanyar a Marta Barceló. Els dos textos estaven molt bé. Divendres que ve segona semifinal i dilluns que ve la final. Ja tenim una Marta Barceló com a primera finalista. Clar, la peculiaritat és que els 4 actors, 2 i 2, que varen participar ahir, no repetiran. Per tant, la Marta Barceló tindrà en la mateixa obra 2 intèrprets diferents i ve Toni Lluís Reyes o Vicent Tur, que són els altres dos finalistes, seguiran aquesta final en 2 actors diferents els que facin servir divendres. Tot allò és pues, molt, molt interessant, amb un Toni Gomila com a mestre de cerimònies ataviat amb un trajo de mosqueter, per dir-ho qualque manera, duia...
Ah, clar, perquè va dir que era d'esgrima, no? I sí, d'alguna senyor. Manera ho fan dur
duia un capell, el capell era de mosqueter, la capa també, el vestit no tant, i després duia una màscara que crec que era un colador que s'havia fet, que s'havia customitzat. I tot això és el que va donar d'així un poquet el que torneig de Manturgia. Recordem, divendres que ve, segona semifinal, a partir de les 9, Antoni Lluís Reyes i en Benmig Santur. I en Carles Molinet, que s'està allargant d'aquesta roda de premsa i per aventura hem de parlar demà amb ells, però ja te puc avançar, Mònica, el Teatre del Mar, que és aquest espai del Molinar, que sempre s'atreveix a coses diferents, eh? Un teatre més innovador, un teatre més modern, si vols, però un teatre que tampoc deixa de banda els grans hits, diguem, del teatre que ens envolta. Per exemple, va venir Antoni Albà fa molt poc amb Brots i torna aquest mes de gener, en aquesta temporada d'hivern, torna amb en Fermí Fernández i aquesta, bueno, la seva companyia, amb un espectacle, que és la segona part, Brots 2, que ja t'he dit que omple per allà on va. I jo vaig poder assistir a Brots a la primera part i estava el teatre ple, i va estar ple tots els dies que es va representar. Una altra obra és Distància 7 minuts, de Ticina Teatre, una companyia que ja comença a fer-se un nom, amb dos actors, en aquest cas, bastant, amb dos autors bastant consagrats, com són Diego Lorca i Paco Merino. Una tragèdia, diria jo, però amb també en tocs de comèdia. Més endavant tindrem Teenage Dream, també un espectacle bastant, bastant diferent, innovador. Tindrem Les Mutxes, que torna a aquesta obra magnífica de Maria Antònia Levé, on ella balla, on conta un poquet l'infància de la seva mare, on fa també contar coses a les amigues de la seva mare, amigues res, i són... persones normals i corrents, no són actrius, entre 70 i 80 anys, que s'apugen a l'escenari sense cap tipus de vergonya ni de rubor, i compten les seves experiències. I després també tindrem La Calòrica, que és un dels grups emergents, anava a dir, ja fa un parell d'anys que estan en marxa, però que apunten molt, molt, molt alt amb l'obra sobre el fenomen de les feines de merda, perquè s'estan especialitzant, ja crec que la tercera obra d'aquest tipus, amb això, en un teatre de denúncia, un teatre que cas de denúncia de les condicions laborals. Ells saben perfectament de què parlen, perquè els actors i les actrius que t'anava a dir. Que t'anava a dir
segur que saben d'allà on cercar. No els hi deu costar molt.
I de tot això és el que oferirà el Teatre del Mar durant aquest mes de gener i també de febrer. I avui acabarem, com sempre intentarem acabar amb un tema musical. I com que tenim ja el compte de Twitter, que hem de recordar, Mònica, quin és?
El dia Ivetra Ràdio, a través d'aquest usuari, mos poden trobar, veure tot allò que anem fent, fem-nos arribar també suggerències, queixes, estem oberts a sentir tot allò que la gent...
Només faltaria també Facebook, no? També jo no som molt de Facebook, però el dia és a Facebook.
També hi l'actualitzarem i allà estem, és una setmana on estan posant tot en marxa. I avui hem fet una pregunta,
efectivament,
com es fessin alguna suggerència musical, perquè també no només hem de triar nosaltres allò que volem sentir, i hem tingut resposta.
En Pedro Aguiló Mora, un company periodista, ens ha suggerit amb aquest per il·lustrar aquest temps d'incertesa, Tomorrow's Never Knows de Beatles, i això és el que sonarà per acomiadar-nos al programa. Bernat Nadal, Romina West, el control tècnic, Mònica Estar, Lluís Planes, moltíssimes gràcies. Demà a les 9 aquí puntuals vos deixam amb música i després una vista. Shining.
Endesa ha patrocinat El Dia.